a la problemàtica de l'impost de plusvàlua. Té la paraula el senyor Benejam.
Gracias, señora alcaldesa. Esta moción es continuación de otras mociones ya, de otra moción ya presentada por nosotros hará aproximadamente un año, en la que solicitábamos que las transmisiones de viviendas de vivienda habitual que se realizaran por debajo del precio del valor de adquisición tuvieran una bonificación del 95% en el impuesto de plusvalía, en el impuesto del incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. En aquel caso fue rechazada la propuesta. Nosotros en aquel caso proponíamos que fuera una bonificación, puesto que no se podía hacer de otra manera, o al menos pensábamos que no se podía hacer de otra manera resolver este problema que existe, que hay mucha gente que ha tenido que vender desde el año 2008, desgraciadamente, su vivienda por debajo del valor de compra. Pongamos el caso de una familia que haya comprado un inmueble en el 2003 por 200.000 euros y lo haya tenido que vender en el 2009 por 150.000 o algo parecido, ¿no? Este sería el caso y lo que grava este impuesto, al menos lo que dice la ley del impuesto que tiene que gravar, es el incremento de valor. En estos casos, no se produce ningún incremento de valor. Por lo tanto, entendemos que es injusto que en una transmisión en la que no hay ningún incremento de valor se tenga que pagar como si lo hubiera. Es injusto a nuestro modo de ver, y así lo planteamos en aquella moción en el año 2012. A raíz de unas sentencias que ha habido en el año 2013, al final del 2013 y ahora en 2014, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se ha visto que vienen a raíz de unas demandas interpuestas contra los ayuntamientos correspondientes por diversos particulares que se encontraban en esta situación en otros municipios que no son San Cugat. La conclusión ha sido que los tribunales de primera instancia les han dado la razón y el Tribunal Superior de Justicia, a raíz del recurso de los ayuntamientos, también les ha dado la razón, ha ratificado esa sentencia de primera instancia. Y viene a decir, en definitiva, que como no se ha producido una plusvalía económica, que es para lo que se creó el impuesto, no tiene que cobrarse ese impuesto, es decir, no se devenga. Aunque el método de cálculo, que es lo que aquí falla en esta ecuación, lo que falla es el método de cálculo. El método de cálculo que dice la ley se realiza en base al valor catastral y no a si ha habido o no una ganancia patrimonial real. Pero la idiosincrasia del impuesto sí que dice que tiene que ser cuando haya una ganancia patrimonial real. Por lo tanto, hay dos maneras de tomar el tema. Y el Tribunal Superior de Justicia entiende que la manera de tomar el tema es que se ha de dar preferencia a la primera, es decir, a si hay o no ganancia patrimonial real. Por lo tanto, en los casos en los que no la hay, no debería cobrarse. Y cobrarse, según dice la propia sentencia y según ratifica el secretario general del Ayuntamiento, a quien se le ha pedido un informe y lo ha emitido, hemos podido ver todo este informe que nos envió el viernes, si no recuerdo mal, que ciertamente podría llegar hasta ser inconstitucional el tema de cobrar un impuesto sobre una ganancia que no existe. Es decir, sería confiscatorio. Y lo dice textualmente la propia sentencia. Lo dice textualmente también el secretario general en su informe. Y es por eso que, habiendo presentado la moción y habiendo recibido este informe del secretario general, nos ratificamos y ahora lo pedimos con más razón. Es un tema jurídico, no es una cuestión de si es justicia o no, que lo es justicia no cobrarlo. Eso por encima de todo, pero en este caso lo que tratamos de hacer es aprobar una cosa porque lo dice una sentencia, no porque lo diga, pues no porque creamos nosotros que estaría bien hacerlo o lo que sea. Es una cuestión puramente jurídica y, por lo tanto, teniendo en cuenta la opinión del secretario general, que es quien dirime estas cuestiones en el seno del ayuntamiento, creemos que se tendría que aprobar y no cobrar las plusvalías a las personas que están vendiendo por debajo del valor del que compraron su inmueble.
Gràcies, senyor Benejam. Grups que volen posicionar-se. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, seré ràpid perquè és una qüestió bastant tècnica que t'ha explicat de manera dilatada el Álvaro. Aviam, en primer lloc, dir que els atesos, bastant tècnics, com deia, els entenem perfectament i compartim algunes coses. La qüestió de que, o sigui, prendre al mercat un immoble que no ha pujat de preu i que et cobrin la plusvàlua, doncs és com a mínim estrany, no? Com a mínim. És evident que que no és just i entenem que hi hagi persones que els hi passi que, per tant, reclamin. I les sentències no avalen aquestes reclamacions. Nosaltres el que passa és que pensem que hi ha un camí més ràpid des del punt de vista del Partit Popular, que és tenir una majoria suficient, no?, com per canviar aquesta llei, que es canviï d'una vegada. O sigui, no sé si t'ha sentit ara que ho fem a l'Ajuntament de Sant Cugat i ens posem amb un problema que de moment assumirà l'Ajuntament fins que no es canviï la llei. O sigui, el tema és que s'ha de canviar aquesta llei. És evident que és una llei que no té ni cap ni peus. I bé, ens congratula que es preocupin per aquestes coses, però clar, quan al Congrés s'han rebutjat coses com la ILP per la dació en pagament, doncs veiem que és una qüestió de prioritats doncs, bastant marcada. Nosaltres, per això, per aquest motiu, tot i que entenem que aquesta llei s'ha de reformar, ho veiem claríssim, doncs votarem en contra d'aquesta proposta. Pensem que el que s'ha de fer és anar al Congrés, tenen una majoria absoluta, ben bona, doncs ho canvien allà i ja està, anem per feina.
Gràcies. Senyor Calderón, té la paraula.
Bé, mira, anava a començar per una altra banda, però començaré pel final de la intervenció de l'Ignasi, perquè és un dels blocs de la intervenció, que efectivament jo crec que en aquest cas i aquest Ajuntament s'ha fet, bueno, com a mínim els 7 anys que porto jo de regidor, s'ha fet un fart de demanar al Congrés dels Diputats que canviï la llei de finançament dels ajuntaments per tal de fer-los viables, perquè a dia d'avui tenim molt poc marge a l'hora de tenir ingressos. I això és un exemple potser anecdòtic d'un impost que es diu plusvàlua, però en realitat és un impost sobre la transmissió de béns. Es diu plusvàlua, però va referit al valor de l'estrella. El valor de l'estrella històricament ha anat pujant. No va referit al valor de mercat o al valor de venda d'aquest bé immoble. Per tant, jo crec que en aquest cas el Partit Popular, que té una majoria absoluta bastant aclaparadora a les Corts, doncs podria reformar el finançament local o podria reformar aquest marc en el que ens trobem, que sovint no és suficient per donar cobertura econòmica i de finançament als ajuntaments. Però clar, cada vegada que el Partit Popular toca alguna cosa que té a veure amb els municipis o els ajuntaments, no és precisament per dotar-los de competències ni de recursos. Segon lloc, i ja m'he referit a la moció, i ho he dit abans, és cert, hi ha certa contradicció en girar un impost que es diu plusvàlua quan realment no hi ha aquesta plusvàlua des d'un punt de vista palpable, per dir-ho d'alguna manera. Quan compres a un preu i vens a menys preu, doncs evidentment des d'un punt de vista fins i tot tècnico-marxista no hi ha plusvàlua, no hi ha res d'això. Però clar, el que jo vull posar sobre la taula és que realment no és un impost de plusvàlua, és un impost de transmissió de béns i per tant és difícil de justificar. En tot cas, jo crec que si hi ha sentències i la llei ho recull així, que si algú recorre en aquest sentit i es reconeix això, l'Ajuntament estarà obligat a pagar en aquest cas el que hagi de pagar. Cosa que en altres casos que s'hi ha aprovat aquest Ajuntament la llei no preveia i a l'Ajuntament li ha obligat a avançar-se en aquest sentit. Estic parlant de girar l'impost de plusvàlua a la gent que han desnonat. En aquest cas, la llei no preveia res. En el cas contrari, en aquest, sí. Per tant, jo crec que en aquest cas, aquell ciutadà ciutadana que es vegi perjudicat per aquest tribut, doncs podrà reclamar i recuperarà els diners. En qualsevol cas, anunciar l'abstenció del grup d'Iniciativa.
Gràcies. Per part del grup socialista, senyor Villasenyor, té la paraula.
Bé, gràcies. Bé, jo comparteixo alguna de les coses que s'han dit respecte a la moció que presenta el Partit Popular i allò que fa el seu grup parlamentari al Congrés dels Diputats, sobre les majories, sobre el vot contrari a la ILP, sobre que això s'hauria d'endegar des d'un govern, des d'aquest i des de l'anterior, jo crec que també s'ha de dir, que també s'hauria d'haver engegat. Per tant, si seguíssim aquesta lògica, no en parlaríem de la moció i no en parlaríem d'allò que posa sobre la taula. Per tant, intentarem bescanviar per un costat, jo reclamar al seu grup parlamentari, però a tots els altres grups parlamentaris, perquè aquest Ajuntament ja ho hem fet en diferents ocasions, ja s'ha enviat aquesta comunicació d'aprovacions plenàries, que intentem resoldre aquestes situacions o intentin resoldre des de la poca incidència que pot tenir un regidor com vostès, com nosaltres o com qualsevol dels que estem aquí al Congrés dels Diputats. Ara estem parlant d'una cosa i traiem el debat de fora i fins i tot traiem el debat del grup impulsor, perquè és que a vegades segurament doncs, ens podíem confondre. I jo també vull posar sobre la taula l'agraïment al tinent d'alcalde per haver demanat, per haver-nos donat suport a la demanda sobre els informes jurídics. Jo crec que que i evidentment el secretari per la tasca de recopilació de sentències que com a mínim ens han donat un cert recorregut. Aquí el que tenim sobre la taula és un impost que entenem que és injust perquè no parla d'allò que hauria de parlar, és una mena d'impost de transmissió patrimonial pseudo-IVA per base 2, per tant, no és el pròpiament de plusvàlues, que és una modificació de llei a nivell estatal, no municipal, que la cobrem als ajuntaments, no la recepcionem totalment als ajuntaments, i que entenc que si aquesta situació, totes les persones que tiren endavant una venda d'un pis i ja s'apliqués aquesta situació, esdevindria un cert problema pressupostari per tots els ajuntaments i també aquests. Clar, si partim d'aquestes bases, i és que ja ni hauríem parlat de la moció, però jo crec que ens hauríem de centrar en sobre si aquest impost té un principi d'una certa injustícia. I nosaltres creiem que té un principi d'una certa injustícia i, evidentment, així ho corroboren les sentències que han estat recollides en part de l'informe jurídic i que vostè ha esmentat. Per tant, el nostre posicionament és hem de posar sobre la taula aquelles disfuncions des del punt de vista d'impostos. Evidentment, no és una corresponsabilitat d'aquest Ajuntament ni de qualsevol altre. Ho hem de posar i si aquesta moció serveix per posar sobre la taula que hi ha coses que s'han de canviar, doncs aquesta s'ha de fer. Per tant, el nostre grup anuncia el vot favorable a aquesta moció.
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, té la paraula el senyor Brugueroles.
Bé, bona tarda, gràcies. Aquest és un tema complicat, eh? Bé, perquè tothom ens entengui, aquí del que estem parlant és que és aquest impost que es diu impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que és el que tots entenem per plusvàlua, té un defecte greu, que és que el seu fet imposable diu que ha de gravar increments de valor. Però la base imposable es calcula, la base imposable és el valor cadastral i la quota es calcula simplement aplicant un percentatge en aquest valor cadastral. Què passa? Que durant dècades els terrenys sempre han anat creixent de valor. Però ara ens trobem que des de l'any 2008-2009 doncs, molts terrenys han perdut valor i que malgrat aquesta pèrdua de valor i en funció del mètode que la llei determina per calcular aquest impost doncs, es continua meritant igual que fins aleshores. Per tant, tenim un problema greu, que és que hi ha una discrepància entre el que la llei descriu com a fet imposable i el que la mateixa llei descriu com a mètode de càlcul. Clar, aquí què ha passat? Doncs que comencen a haver accions judicials, empreses per particulars, i algunes d'elles doncs, comencen a donar sentències favorables a qui les presenta. Clar, això és molt greu, és gravíssim, perquè és una inestabilització molt important de les finances locals, no aquí, arreu, a tots els ens locals de tot l'Estat, perquè tots girem plusvàlues. I ara doncs, és una situació que comença a estar en entredit. Perquè ens en fem una idea, en el cas de Sant Cugat suposa un 15% dels ingressos corrents. No és una anècdota. Abans he sentit la paraula anècdota. No és en absolut una anècdota. És un tema realment molt important. Clar, jo el que plantejo és si és un impost que té sentit o no té sentit. Clar, com financem els ajuntaments? Doncs amb l'antiga contribució urbana, que avui li diem IBI, i que ens la repartim en funció d'una valoració cadastral, l'ICIO, perquè quan un fa obres és evident que, doncs que, bueno, que l'Ajuntament ha de fer alguna cosa quan creix el seu municipi, etc., amb els vehicles, amb les activitats econòmiques, empresarials, que són tots ells fets imposables, que és evident que fan que l'Ajuntament ha de fer alguna cosa per respondre. I hi ha aquest impost sobre el qual estem treballant. Clar, aquí, què és el que està passant? Que, doncs que hi ha aportacions municipals evidents a que el valor d'un terreny doncs, pugi o baixi. Normalment és a que pugi. I aquí el que tenim és un problema molt greu de legislació. La llei està mal feta. I, per tant, del que els vull parlar és d'aquesta qüestió. Perquè la variació neta del valor d'un terreny és el resultat de l'aplicació d'una sèrie d'impactes. N'hi ha uns que sumen i altres que resten. En general, sempre els que sumen han sigut més alts que els que resten. Però ara ens trobem amb la situació contrària, no? Factors que sumen doncs, poden ser, per exemple, la disponibilitat de crèdit, els tipus d'interès baixos, el creixement econòmic, la reducció de l'atur, si hi ha turisme... Clar, tot això pressiona a l'alça la demanda dels béns immobles. I també la pressiona a l'alça l'acció del govern municipal, perquè si tu implantes infraestructures d'accessibilitat, millores paisatgístiques, prestació de serveis públics, transport públic, serveis culturals, biblioteques... Clar, tot això, òbviament, pressionar a l'alça el valor dels terrenys. I aleshores, de fet, aquesta és la justificació de l'existència d'aquest impost. Més enllà de l'errònia descripció legal del fet imposable, és lògic que l'Ajuntament reculli una part de l'increment del valor que ha generat a través de la seva acció en el moment de la transmissió d'un terreny. És lògic, té tot el sentit. Clar, també hi ha factors que resten, no? Els contraris, i també un en particular, que són les conseqüències de la mala gestió de la política d'habitatge, de la mala praxi legislativa, en fi, que són coses en absolut atribuïbles a l'actuació municipal. Clar, amb aquests antecedents jo crec que es pot afirmar que en el còmput net de les forces que determinen si un valor, si un immoble ha pujat o ha baixat de valor, hi ha factors que sumen, que en el nostre cas clarament l'acció del govern municipal hi és, i altres que clarament resten. I en el nostre cas, des de 2008, i de quina manera, és l'acció dels successius governs de l'Estat que realment han legislat molt malament aquesta qüestió entre els anys 96 i 2008. En aquestes condicions jo em pregunto doncs, si és lògic que el mateix partit que avui governa l'Estat amb majoria absoluta i que està a les portes de presentar una profunda reforma fiscal doncs, ens demani a l'Ajuntament que fem coses que la llei prohibeix, perquè nosaltres no podem no cobrar un impost que és vigent i no podem treure'ns de la màniga un mètode de càlcul diferent del que la llei determina. I que sent evident, tal com descriu la pròpia moció, que en determinades circumstàncies estem davant d'una contradicció legal entre la descripció del fet imposable i el mètode de càlcul, doncs que haguem de ser nosaltres qui la dirimim, no? Contravenint d'una manera o d'una altra una disposició legal existent i vigent. O que se'ns proposi un llistat d'actuacions que poden tenir un impacte multimilionari per a les finances municipals, o que en base a aquesta presumpció de que tindrem moltes sentències, etc., se'ns demanin una revisió de tots els expedients del 2008, o que prescindint del fet de tot allò que va motivar en el seu dia, doncs que el legislador imposés un mètode de càlcul de la base imposable basat en la valoració cadastral al moment de la transmissió, en lloc d'una simple comparació entre els preus d'adquisició i el de venda. Perquè, clar, és la poca credibilitat dels mateixos. Vols que el diner negre, perdoneu, no ha existit en aquest país? Clar que ha existit. Aleshores, si el legislador, sovint depenent del PP, no ha pres aquest criteri en consideració, és just que això se'ns demani a nosaltres? Clar, en conclusió, estem molt preocupats per la feblesa de l'ordenament estatal respecte als ingressos dels ens locals. El mes passat vàrem parlar del tipus diferenciat d'IBI dels solars no edificats. I aquest mes parlem de les plusvàlues. Atenció, perquè els dos temes sumats suposen entre el 15 i el 20% dels ingressos corrents municipals. Atenció, eh? I és per causes de la feblesa de la legislació de l'Estat. Nosaltres no hi tenim res a veure amb això. Hem expressat nosaltres, com a equip de govern, i tot el consistori ho hem fet, de forma molt reiterada, que estem en contra de l'actual redactat de la legislació d'aquest impost. És un tribut que grava indistintament una gran transmissió especulativa que un desnonament. Hem instat, a través d'aquest ple, diverses vegades, que l'hem de revisar. Compartim la perplexitat de molts ciutadans davant d'aquesta circumstància. Posem de manifest que hi ha una diferència molt important entre els casos de desnonament que abans plantejàvem i el cas general.
Ja estem, senyor Brugaroles. Ja té més temps. Ja gràcies. Molt bé. Senyor Benejam, torn de rèplica. Breument.
Dedueixo que votaran en contra, no? Vale. Bueno, per anar contestant una mica les intervencions de cada grup. Quan deia l'Ignasi de canviar la llei, també ho deia el senyor Brugaroles, jo crec que no estem en aquesta... O sigui, és possible que la llei estigués millor si estaria millor si determinés que la fórmula de càlcul és el preu de compra i el preu de venda. Així no hi hauria cap dubte. Estaria molt millor que fos així. Però com està ara, no està malament. I qui ho diu això? Ho diuen els tribunals. I els tribunals fan una interpretació de la llei. I la interpretació de la llei és com la llei. Per tant, s'ha de complir igualment. No estem demanant aquí que es canviï la llei, que es podria fer i potser estaria millor redactada d'una altra forma. Però és que no és aquesta la qüestió. La qüestió és que hi ha unes sentències que diuen que s'ha de fer la liquidació d'un impost d'una determinada manera. I tenen la potestat per fer-ho. I oi que quan hi ha una sentència de caràcter d'urbanisme o una sentència de qualsevol altra cosa s'han de complir? Doncs aquestes també. Llavors, bueno, doncs complim-les. No? I a més, és injust que la gent pagui quan no té cap plusvàlua real, doncs és injust, doncs, per tant, fem que la gent no pagui, sobretot les persones que depenen d'aquests diners per sobreviure, que és més flagrant encara. Hem protegit a les persones que tenen de fer una dació en pagament del seu immoble als bancs, vam ampliar, per lluita també d'aquest grup municipal, a les persones que feien una dació en pagament però encoberta mitjançant una compra-venda a una societat immobiliària que és 100% del banc, la vam ampliar i la vam primar i estem en fals, perquè no estem cobrant aquestes liquidacions quan les tindríem de cobrar. Vostè acaba de dir que no pot deixar de cobrar una cosa a la que està obligada a cobrar. Doncs en aquest cas ho estem fent, perquè hi havia voluntat política de fer-ho per protegir la gent. Aquí podríem fer el mateix. I a més, ja no és això, és que aquesta sentència ens dona l'oportunitat de deixar estar en fals, i no cobrar aquesta gent perquè han venut per sota del preu de compra. Si es dona el cas, clar, perquè hi ha dacions en pagament que no és el cas. Però en aquest cas tenim l'oportunitat de deixar d'estar en fals i de no generar aquestes liquidacions que no, en realitat no corresponen en virtut d'aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és com si fos una llei. Per tant, si la llei no ho diu, però ho diu la sentència s'ha de fer igual. El tema de les millores que deia vostè, dels barris, de les zones on hi ha els immobles i tal, bueno, això doncs, és un argument que diu vostè, però hi ha molts carrers que estan igual. Els 15 anys que una persona ha tingut un immoble no s'han canviat de res, potser s'ha asfaltat una mica els forats que hi havia, però no s'ha fet res. Això no vol dir que i el transport i altres coses ja les paguem amb altres impostos, com l'IBI, com el clavegram, com els vados dels pàrquings. Bueno, hi ha tantes coses que paguem que, bueno, aquesta qüestió és injusta, ho saben i tindrien d'actuar en conseqüència tenint en compte que hi ha un informe del secretari general que ho diu i així ho corrobora. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Queda, doncs, rebutjada per 16 vots en contra. Dues abstencions. Dues, no? I 6 vots a favor. Moltes gràcies. Passem al punt 7.